Narcís Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara sí. En Narcís Coll és el president del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i aquest matí volem parlar amb ell amb motiu de la nominació, de l'atorgació de la carta d'una distinció europea, que és la Carta Europea de Turisme Sostenible. Abans de parlar amb ell, però, fem una petita radiografia amb en David Parreño.
Els responsables de la gestió del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Narcís Coll al capdavant, han viatjat a Brussel·les per recollir la Carta Europea de Turisme Sostenible que atorga la Federació Europarc. Aquest reconeixement d'àmbit europeu acredita els espais naturals que, després de passar una auditoria, certifiquen que el desenvolupament del turisme en aquest territori es fa de manera sostenible. Ara ho volen aprofitar per ser referent del turisme sostenible i atraure visitants d'arreu d'Europa.
Bé, Narcís, primer de tot, felicitats per aquest reconeixement.
Oh, moltíssimes gràcies.
Què és la Carta Europea de Turisme Sostenible? Perquè sovint es reben premis, distincions que pel fet de ser molt sectorials, la gent, diguem-ne, normal no acabem de conèixer, i per tant ens agradaria que ens expliquessis què és aquesta Carta Europea.
Bueno, home, a l'entrada t'ho has explicat molt bé, de fet. O sigui, és un reconeixement, primer de tot, al valor de l'espai. Primer necessitem tenir un espai amb característiques de biodiversitat que li donguin un plus, diguéssim, i després és un reconeixement també a una manera de treballar, que ens hem fixat uns objectius de seguir tenint turisme, però fer-ho de manera sostenible, de tal manera que en puguem tenir ara i les generacions que venen.
Digui, sí.
Ah, doncs és això, i a nosaltres el que comporta la carta, i jo penso que ens va molt bé a nosaltres i a tothom, és la manera de treballar. Sí, cal, no és un tema que ho decideixi la gestió del parc, per dir-ho així, sí que ho demanem com a parc, però comporta crear un fòrum, que seria com una mena de parlament, que és un espai on hi ha, doncs, molta gent implicada. En el nostre cas hi ha els 8 ajuntaments que tenen territori en el parc, però també hi ha entitats privades, hi ha empreses, hi ha pagesos, hi ha entitats conservacionistes, hi ha gent que té interès en fer les coses d'aquesta manera.
Per tant, hi ha una espècie d'òrgan, vostè ho ha dit, ho ha comparat a una espècie de parlament, però hi ha com un òrgan que quina és la funció d'aquest òrgan? Què fa? Decideix polítiques de funcionament del parc?
No, bueno, per la carta. O sigui, com treballem per la carta? Val? O sigui, primer de tot, el primer que hem hagut de fer és dir què reconeixem que té valor, per tant, hem de conèixer l'espai, què donem més valor cada un, doncs el tema dels camins, el tema d'aquest tipus de vegetació, el tema d'aquests arbres, quines activitats ens semblen més rellevants i com ens posem d'acord per promoure això des del punt de vista turístic de manera sostenible. O sigui, ara, per exemple, les primeres etapes en què consisteixen en analitzar els recursos que hi ha, en dir com els expliquem, és a dir, si tots creiem que el turisme de natura és important per nosaltres, doncs home, ens hem d'explicar d'una determinada manera. I hem de fer-ho més o menys igual, doncs, els que tenen responsabilitat en turisme d'aquests 8 municipis. Si després acordem que podem fer activitats dintre de la normativa, o sigui, com a membres de carta, el que no podem és canviar les normatives. Però un cop tenim les normatives sí que podem fer les coses, doncs, amb més o menys intensitat i d'una manera o d'una altra. Val? Doncs això també ho acordem i tirem per aquí.
Dieu, l'atorgament d'aquesta carta permetrà o hauria de permetre augmentar el turisme sostenible. Pregunta, més turisme sostenible, o sigui, més turisme i sostenible, no és un oxímoron de l'estil banca ètica o intel·ligència militar?
Bueno, no, això hauríem de dir-ho d'una altra manera, que no és tant fer més turisme com fer turisme d'una altra manera. O sigui, nosaltres ja tenim molts visitants, o sigui, estem en un parc que precisament hi ha molta pressió en tots sentits, o sigui, és un espai petit i tenim molta activitat turística, molta activitat agrària, molta gent que hi viu. Per tant, diguem, a veure, no és que en vulguem més necessàriament, el que volem és practicar l'activitat d'una manera més curosa amb l'entorn. Val? O sigui, que aquest turista disfruti bé d'això, siguent conscient que cal cuidar-ho i conservar-ho. Aquí potser la manera de dir-ho seria: volem més rendiment net per turista, i això s'ha d'analitzar una mica en termes no només econòmics, sinó també precisament de natura.
Sí, això li volia preguntar, quin és el rendiment que dona el turista més enllà de l'econòmic?
Home, bé, d'entrada sabem que el turista que li agrada passejar, que li agrada els entorns naturals, el nostre paisatge li agrada molt, val? Perquè sempre busca no tant la natura salvatge, sinó paisatges naturals humanitzats. Amb això nosaltres hi donem una resposta, val? Però després també és un turista que dona valor a temes de producció local, que aquí podem oferir molt. Per tant, si nosaltres som capaços del nostre producte ofertar en el nostre turista, estic parlant de pensant en producte bàsicament agroalimentari, ens deixarà més rendiment sense que tinguem necessitat de fer moltes més activitats o fer ni necessàriament més construccions ni necessàriament diguéssim una transformació més industrial.
Aviam, per entendre'ns i sobretot per la gent que ens pugui estar escoltant i desconegui quin és l'abast del parc. Vostè ha parlat que aquest parc ocupa espai a 6 pobles, ha dit?
8.
8 pobles. Digui'ns, sí. Quins són aquests pobles? Què forma aquest parc natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter?
Mireu, el parc són unes 8.000 hectàrees, de les quals són 6.000 terrestres i 2.000 marines. Les marines són les més conegudes, perquè el nostre punt de partida són les Medes, pres les Medes i la costa del Montgrí. Val? I la part terrestre agafa des de l'Escala, Torroella, Pals, per una banda, Bellcaire, Ullà, Fontanilles, Palau-sator i Gualta. Val?
Ara m'ha fet patir.
I Pals, perdó. Si me'n deixava algun.
Molt bé. 8 pobles del Baix i de l'Alt Empordà, en algun cas també, que sí. Ocupen, ha dit, 6.000 hectàrees, eh?
Sí.
Molt bé. Quants visitants rep aquest parc natural al cap de l'any?
Val, això és una de les coses que encara no sabem i és una de les coses que ens hem fixat com a objectiu a la carta. Val? O sigui, el donant-nos a la carta diuen, està molt bé l'espai, està molt bé que vulgueu fer coses juntes, junts, però digueu-nos què voleu fer. Val? Després, nosaltres hem començat com a objectius, és el que dèiem, primer de tot, inventariar elements susceptibles doncs, de ser recurs turístic, per dir una cosa. Fer seguiment de com aquests recursos, no? Si considerem que el castell del Montgrí és un recurs turístic, ens agrada molt, però com el que tu deies al principi, cuidado que no fem venir tants turistes que el degradem. Per tant, un cop l'hem identificat, diguem com ens sembla que el podem fer visitable i diguem com controlarem que això segueixi estant bé. Val?
Després, perquè al final, dins del mateix parc natural, aquí acaben havent-hi espais, diguem-ne, que són del mateix poble i als quals s'hi accedeix simplement pel fet de no sé, d'anar d'un lloc a l'altre moltes vegades, no?
Sí,
és a dir, no és com, per exemple, jo que sé, m'estic imaginant ara el Parc Nacional d'Aigüestortes, que hi ha diverses entrades clarament delimitades o diferents accessos clarament delimitats que et diuen, ei, vostè està entrant aquí al Parc Nacional d'Aigüestortes, hi han d'haver una sèrie de mesures que s'han de prendre, de precaució, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir, en el cas d'aquest Parc Natural del Montgrí, és això, no? Sí. Només el trànsit d'anar d'un lloc a l'altre ja estàs dins d'un
ja
entorn de parc natural.
Correcte. Això té, com tot, té avantatges i inconvenients. Això fa que siguem més accessibles. A vegades fa que ens sigui més difícil que el visitant identifiqui quan està en espai parc i quan no.
Clar, clar.
Això ens porta més feina. Doncs, per exemple, a fil d'això, doncs, com que és una de les coses que, com tu, doncs, també a nivell de fòrum s'ha detectat, doncs hem considerat que els temes d'informació són importantíssims. Doncs després hem d'indicar bé quan estem en parc, però hem de fer-ho no només amb senyals, diguéssim, en terra, sinó també amb la documentació, tant la que tinguem com a públics com la que oferim als privats per poder-ho acabar donant en els clients. Amb el tema de transport, serà per exemple, un dels objectius és fomentar o transport públic o baixar l'ús de vehicles de motor per les visites. Bé, bueno, doncs això és més, segurament és una mica més complicat, però consisteix això en si cal, doncs, parlar amb companyies de transport perquè ens facin algun tipus de comunicació que ens estalviï de fer servir cotxes, però també fomentar les activitats, doncs, turístiques o ecoturístiques, que són les visites a peu, les visites en bicicleta i les visites a cavall, que aquí també n'hi ha algun, doncs, totes aquestes coses.
Uh-huh. En un tros de territori tan extens i tan divers, perquè, esclar, l'ecosistema marí, l'ecosistema terrestre, quina és la singularitat? Quina és allò que, aquella cosa que podria definir el Parc de les Medes, el Montgrí, el Baix Ter, que diguis, hosti, sóc aquí, estic aquí, és això, i això ho he detectat, per què? Per quin motiu?
Va, home, de fet, podríem dir que el que ens diferencia a nosaltres és aquest, que en un espai molt petit, en un parc, hi tenim tres paisatges clau. Un és el marí, i aquí el reconeixement en tema de fons marins el tenim. L'altre és la muntanya i la duna continental, que tenim una cosa que a vegades no en som conscients, que són totes aquestes dunes que hi ha, diguéssim, baixant de l'escala, que tiren cap a Begú, que travessen també el parc. I l'altre és la part de la plana agrària, que és molt rica.
Uh-huh. Sí, i sobre aquesta àrea més marina, dèiem, les Medes és una de les singularitats més reconeixibles del parc, però, senyor Coll, això és compatible amb que s'hi facin activitats subaquàtiques, immersions?
Sí que és. A veure, també ho dèiem al principi, o sigui, si hi ha activitat, hem de veure com la fem perquè sigui menys impactant o per diguéssim, combinar-ho bé amb la conservació. I en aquest sentit, això sí que és feina, diguéssim, pròpiament de la gestió del parc, doncs s'ha fet seguiment sempre de l'evolució i ara s'incrementa. Mm-hmm. O sigui, els punts de control dels llocs on es fa immersió, s'ha deixat el medallot com a diguéssim, espai pilot sense cap immersió per tenir un punt de referència de com evoluciona. Per tant, estem actuant per mirar de mantenir
és bàsicament per allò que li deia al principi, no? Fins a quin punt no és una mica contradictori pretendre acotar una zona de parc natural sota el títol de parc natural i permetre-hi activitat econòmica pura i dura que, a més, ni que sigui per l'arribada de vaixells a la zona, pot malmetre el medi natural.
Sí, però hem de partir de la base que volem espais que siguin, diguéssim, bons per viure-hi i per viure'n. Mm. I en aquí una de les maneres de viure'n, doncs, és aquesta activitat. Per altra banda, segurament estem pensant en les activitats menys impactants. Mm. No? O sigui, el turisme, a vegades que es parla de l'impacte del turisme, segurament és l'impacte de l'urbanisme el que afecta.
Mm-hmm. Ja, a la portada del programa, per exemple, parlàvem d'aquest tipus de contradiccions, no? Dèiem, està prohibit anar a buscar molsa al bosc, però no hem pogut evitar malmetre els boscos, les pinedes i els boscos d'alzines de casa nostra, construint-hi cases, carreteres o trencant els ecosistemes mitjançant la introducció de vies verdes, no? O està prohibit anar a fer pesca furtiva de gamba de Palamós mentre estem reclamant que arribin més barcos, més creuers, cada vegada més a l'entorn. Vull dir que al final tot plegat és una mica contradictori, per això li preguntava.
Bueno, sí, hi ha activitats més menys impactants. Nosaltres aquí intentem que les que hi fem siguin precisament les menys impactants. I bé, dels exemples que has posat és una mica això, o sigui, tot el que sigui una activitat que fas dia a dia, o, diguéssim, en cas de que passi alguna cosa, la recuperació és molt més fàcil que no si quantifiques allà, doncs això, l'asfalt,
que
costarà molt més de treure.
Està clar. Narcís Coll, president del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter, hem començat l'entrevista felicitant-lo per aquest reconeixement. Volem acabar aquesta entrevista tornant a felicitar-lo per aquest reconeixement, que recordem és la Carta Europea del Turisme Sostenible i que otorga la Federació Europarc. Qui agrupa aquesta federació?
Aquesta federació són més de 150 parcs a nivell europeu. n'hi ha de tots els països d'Europa, Gran Bretanya, França, Alemanya, Itàlia, Eslovènia, Espanya, però bueno, en aquest nivell Catalunya aquest dia vam rebre doncs, 3 renovacions i 2 nou parcs, per tant estem contents perquè ens sembla que s'està fent feina en aquest sentit.
Teniu visites de membres d'altres parcs naturals de la resta d'Europa que us vinguin a veure?
A veure, hem tingut alguna visita, hem tingut l'auditoria i nosaltres hem de dir que aquí hem tingut la inestimable amb l'ajuda de la gent de la Garrotxa, que són dels primers, el primer parc que va tenir aquesta carta europea a nivell d'estat, que sempre que els hem necessitat ens han donat un cop de mà i ens han donat informació. I evidentment, amb motiu del reconeixement, els vam convidar a venir. Que també els vam convidar perquè és una manera també d'aprendre i de millorar, però també dintre de carta europea ens tocarà organitzar alguna trobada, o sigui, d'una manera més formal, que, bueno, que és un altre fòrum d'intercanviar experiències.
Molt bé. Narcís Coll, moltes gràcies per atendre la nostra trucada, felicitats de nou i sort, que vagi bé el dia.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, que vagi bé.
Vinc.
Són 2:15 del matí, esteu escoltant el Supermatí, esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà.